Acabo d'introduir fa una estona el nostre proper convidat, que és l'Oleguer Sagarra, que és, a part del capità del Barça d'hoquei herba. Com estàs, Oleguer?
Molt bé.
Una màquina dins de les màquines. Doctor en física i que ens parla de tecnologia, d'avenços, i avui em sembla que ens vols parlar dels cotxes autoconduïts, que això és una cosa que em fa molta gràcia, perquè sembla ciència-ficció, però ja no ho és tant, eh?
No és pas fent ciència-ficció, està molt a l'ordre del dia. Però t'he de dir que és una mica trampa, perquè vull parlar de cotxes autoconduïts, sí, com a excusa per parlar una mica de filosofia.
Ah, carai, ets una mica Merlí ara o què?
Una mica, està de moda.
No, bé. No diré que em sorprèn, però com sempre en aquesta secció, com que vas una miqueta més enllà, doncs diríem que m'interessa.
Doncs mira, et vull parlar d'ètica algorítmica.
D'ètica algorítmica,
sí.
Vaja.
I si vols, com sempre, et faig la pregunta
del dia,
i després anem per l'ètica algorítmica.
Doncs vinga, va, dispara la pregunta, a veure què passa.
La situació és una mica enrevessada, però te l'has de pensar. Val? Imagina't, sí, que tu tens un cotxe que t'has comprat que s'autoconduïx. Per autoconduir no vull dir que té ABS, vull dir que pren decisions de manera autònoma.
Sí, no és allò aparcar, diguem-ne, que ja fan molts cotxes, sinó conduir.
Sí.
Val.
I ara imagina't que en un moment donat estàs a la Diagonal i et veus involucrat en un accident que és inevitable, que hi ha un grup de nens i nenes que travessen el carrer. Mm-hmm. I la meva pregunta és la següent. Tu acceptaries comprar-te un cotxe que calcula que les probabilitats de salvar-te són molt menors que les de salvar aquests nens, te'n pot triar de manera voluntària contra una paret per salvar-los amb ells i no a tu?
Hòstia, quina pregunta més punyetera. Doncs, sincerament, això seria la Diagonal, seria dins de ciutat, no?
Bueno,
Sí. Home, si és dins de ciutat, potser podria arribar a acceptar d'empotrar-me contra una paret perquè vas a 50 per hora dins la ciutat i les probabilitats de matar-me... Però si això fos en carretera, ja tindria més dubtes i agafaria el transport públic sempre.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Doncs mira, això és una versió d'un dilema...
Bona pregunta.
Ah, clar. No, i més, avui tinc més preguntes que respostes, però crec que és interessant reflexionar sobre això.
Bé.
Això és una versió d'un dilema molt famós en filosofia, que s'ha atacat molt, que es diu el dilema de la vagoneta.
El dilema de la vagoneta. Vaja.
Jo puc resoldre l'enigma de la camioneta.
No, de la vagoneta, senyor Trump,
sí,
de la vagoneta.
Sí, clar, que em diguis. L'enigma de la camioneta el resolc fàcilment, bullshit.
Quina por em fa. Què
si
passa?
Si els 5 tios lligats són mexicans...
No, stop, pari aquí. Aquí no anem bé.
No,
ja veig per on
problema.
Va i no m'agrada gens.
I si les 5 persones són ciutadans americans i tenen la green card...
Ja, però senyor Trump, el problema és que no té temps en una situació d'aquestes de demanar la documentació a la gent.
Okay.
Ho ha d'aprendre en dècimes de segon.
Ernest, no problem. Bombardejo el cotxe amb un missil D-35.
Ja, però i si el cotxe va ple de gent, què?
Mira, si va ple de mexicans...
Va, és igual, vagi-se'n. Fora.
No, i tu qui ets a sol per dir-li a l'home més poderós del món el que fucking ha de fer?
Bé, jo no sóc ningú, però vostè és l'home més poderós del món i aquí estem fora del món. Estem a l'estació espacial, per tant, vostè no és l'amo d'aquí. És...
Doncs ara sóc el més poderós de l'univers, Madelman. Goodbye.
Goodbye. Millor, vagi-se'n d'aquí ja. A veure, Oleguer, és l'hora del test. Que sempre em fas un... que és l'hora del test. Sempre em fas un test i em poses en evidència davant de Catalunya. I ha arribat el moment, per tant, estic preparat. Uau. L'any que ve farà 40 anys, aquesta cançó.
Sí. Saps que no puc evitar posar les cançons que m'agraden aquí a la secció.
Sí.
I amb el inigualable Freddie Mercury, pues, si et sembla, passem el test de vehicles autònoms.
Em sembla.
Hi ha hagut víctimes mortals en accidents de cotxes autònoms?
No ho sé, no en tinc ni idea. Hi ha cotxes autònoms que circulin, més enllà de les proves que es puguin estar fent.
Sí, hi ha cotxes autònoms que circulen,
sí,
i hi ha hagut, per desgràcia, un accident mortal.
Però aquí?
No, als Estats Units.
I s'han carregat gent, diguem-ne, aquests cotxes autònoms.
Sí, de fet, és un personatge que es va fer famós temps abans de ser víctima mortal d'un accident, perquè gravava vídeos amb el seu Tesla, que es conduïa sol, i en una situació el Tesla el va salvar d'un accident, i es va fer viral per això, i lamentablement al maig del 2016 hi va haver un accident mortal. De moment, registrats només n'hi ha un, i llavors això ens porta a la pregunta típica de si són més segurs els cotxes autònoms que els cotxes normals, no? Llavors, En principi, la DGT diu que entre el 80 i el 90% dels accidents són per despiste o per desconcentració humana.
Sí. Si mira el mòbil perquè es despista, perquè s'adorma, etc.
I llavors tenim unes dades que poden refrendar. A mi sempre és que m'agrada parlar amb dades. Mm-hmm. Més o menys als Estats Units, això es calcula en milions de milles conduïdes.
Bé.
Vale? Quantes milions de milles en promig s'han de conduir perquè hi hagi un accident mortal? Als Estats Units això està sobre els 100 milions de milles. Val?
D'acord.
En cotxes normals, no autònoms. En el món, com que les carreteres són pitjors i tal, són 60.
Sí.
Llavors, sobre els milions de milles conduïdes per vehicles Tesla en proves, 130 milions. Per tant, això seria com un terç, com si haguéssim un terç més segur. Després hi ha altres dades. Google va encarregar, també s'ha dit que ho van encarregar un estudi.
Exacte. O sigui, aquests estudis els encarreguen ells. Aleshores, sí, és normal que surtin bé, també, no?
Sí. Però van concloure que, com que la majoria d'accidents són per desconcentracions dels conductors, els accidents menors, que no són molt greus, es podrien evitar fins a 3 vegades més.
D'acord.
Aquesta proporció va baixant fins als accidents greus. Però ja totes aquestes dades s'han d'agafar una mica amb pinces, perquè és que només tenim dades de molts pocs accidents amb cotxes autoconduïts. Per exemple, en Google, des que van començar el seu programa de cotxes autoconduïts, n'han tingut menys de 20. Per tant, l'estadística d'això, no podem estar segurs que aquestes fraccions que us he dit siguin les correctes.
On es va posar en marxa el primer vehicle oficialment autònom?
Home, en principi jo diria Estats Units, perquè és el lloc que es comença tot, no, diguem-ne, o què?
Amsterdam. A l'aeroport de Schiphol, d'Amsterdam,
sí.
Però té una mica de trampa, ah. Perquè això va ser aviam, el 97, però era un transport de passatgers, era un autocar, que es conduïa sol, és a dir, que no tenia conductor, perquè el truc és que no hi ha d'haver cap correcció humana, però funcionava amb un seguit de sensors interns i externs de la ruta, ah. I no era amb tràfic rodat. Aquesta idea, encara que sembli sorprenent, ja als anys 60 ja s'ha començat a experimentar amb això.
I avui a Schiphol hi ha autocars d'aquests?
Sí. Ah. El que passa que no és a tràfic obert i és en unes rutes que ja es coneixen. Per això està l'ambient, com si diguin, està molt controlat. Amb això, el que vull dir és que fins ara les proves que es fan, si bé els cotxes condueixen de manera autònoma, han de tenir un conductor darrere que estigui controlant si es desconcentra o se li va la mare les decisions que pren l'ordinador.
La línia 9 del metro ja va sense conductor, però clar, no té mèrit. El metro va per una via,
clar.
I ja està, i no hi ha cotxes ni circulació ni res que ho compliqui. Aquí sí.
El principal repte és el tràfic. És a dir, són les que has de prendre decisions que no estan controlades. La línia 9 del metro és un entorn controlat. Hi ha un seguit d'accions que es poden fer i prou.
Uh-huh. On és legal conduir cotxes autònoms?
On és legal conduir cotxes autònoms? Jo no sabia que fos legal enlloc. Abans has dit Estats Units, però... Estats Units, potser, no sé.
Hi ha 4 estats. Hem parlat de que hi havia hagut un accident a Florida.
Sí.
Califòrnia, perquè és la seu on hi ha Silicon Valley i totes aquestes coses. I després Washington DC i Nevada, que curiosament va ser el primer que ho va permetre. I també s'ha de dir que a molts països europeus, entre ells Espanya, es permeten les proves amb tràfic en termes de pilots. I s'ha de dir també que, per exemple, a Singapur estan començant pilots amb proves de taxis, una flota de taxis que es condueix de manera autònoma.
Déu-n'hi-do.
Are you talking to me,
vaja,
Ernest?
Robert De Niro, com estàs? El taxi driver,
molt
què
bé.
Vols?
Mira, vols que et digui què em penso d'això
no,
dels cotxes
no
automàtics?
Cal, no
vols saber-ho de veritat?
No,
vols
però, saber? No però quan ho digues... Ja
mira,
ho digues,
doncs
igualment.
Em sembla una merda, perquè s'acaba el factor humà, Ernest.
Doncs s'acaba el factor humà, que és el que produeix més accidents.
No volia dir això amb factor humà. Factor humà vol dir que si algú et fa una rascada a la carrosseria, pots baixar del cotxe i fotre-li una cara nova, m'entens?
Sí, ja, bueno...
I amb els cotxes automàtics, aquí li trenco la cara. No, a vegades?
És que no li ha de trencar la cara a ningú. Vull dir,
mira, jo li trenco la cara a qui em dóna la gana, d'acord? I la solució són cotxes conduïts per homes i dones que cometin errors que després hagin de ser restituïts per les bones o per les males.
Vaya, vaya, quin mal rotllo que dona aquesta secció de vegades quan entren els Yankees a escena. Va, anem per l'última pregunta, et sembla, Oleguer?
Si vols més mal rotllo, ja ho veuràs.
Ah, sí?
Es poden hackejar els vehicles autònoms?
Home, bona pregunta aquesta. Sí, no? O què? Sí, però sí. Si estan connectats a la xarxa, no?
Sí, de fet, els cotxes autònoms i els no autònoms. De fet, el primer precedent que tenim és un grup de hackers, quan eren investigadors, van demostrar com hackejar un Jeep, un vehicle de marca Jeep, quan algú l'estava conduint, van arribar a poder manipular
a través
els
del GPS, potser?
A través de... Bueno, això està de moda que et posen wifi ara, wifi en els vehicles.
Ah, carai.
Doncs van accedir a una vulnerabilitat.
Ostres.
Llavors, com solucionem això? Doncs Google, per exemple, en el seu programa de cotxes autònoms, minimitza molt la connectivitat d'aquests vehicles. Però jo crec que això no és una solució a llarg termini, perquè en el futur volem que els cotxes puguin intercomunicar-se entre ells o inclús amb els semàfors per poder-los sincronitzar. Per tant, és un tema que s'ha de tenir molt en compte. I per què s'ha de tenir molt en compte? Doncs perquè això té implicacions greus de seguretat. Una, imagina que estàs conduint, algú et hackeja el cotxe i demanant un rescat per alliberar-lo. Per exemple, hi haurien altres casos.
Molt bé, doncs interessantíssim això. Ni m'ho havia plantejat que em podien hackejar el cotxe. Jo encara vaig amb un cotxe manual. De moment, en principi, aquí podem anar tranquils, no? No té wifi, o sigui que la cosa va bé. A veure, arribem en el moment de les recomanacions i una mica de reflexió que sempre ens vols fer sobre la música de Little Red Corvette.
Corvette, sí. Corvette, eh? De Prince.
Molt bé, doncs, home, Prince, clar, tu també tries la millor música, punyetero. A veure, què m'expliques?
Sí, mira, comencem amb les reflexions. La primera és una molt clara, que és que la filosofia mai passa de moda i és especialment important en aquestes èpoques d'avanços tecnològics, no? Perquè no es tracta només de dilucidar la pregunta que et feia al principi, si ens embotem contra la paret o si qui ha de viure en aquestes situacions, sinó que s'ha de quantificar, perquè aquests programes algú els ha d'escriure i algú ho ha de decidir. I per tant, això és un debat que hem de tenir tots plegats, de veure com programem aquest tipus de vehicles. I això és bastant delicat, perquè, bueno, què val més, no?
Tu creus que les empreses, les grans empreses, es matxaquen tant al cap?
Jo no sé si les grans empreses, però potser les haurem d'obligar amb una certa legislació. Perquè és que això ens porta a un altre tema, que també és important, que és la responsabilitat. Imagina't que hi ha un accident d'aquest estil. De qui és culpa? Del que no conduïa el cotxe, perquè tu no l'estàs conduint, de l'empresa que ha fet el cotxe, de l'empresa que ha fet el software que va en el cotxe, perquè hi ha empreses que ho fan. Aquest és un tema que té unes implicacions legals molt fortes, no?
Home, no sé per què, però em veig la gent passant-se la pilota de l'un a l'altre i, clar, aquí, al final, la casa per escombrar, no?
Aquest és una de les raons per les quals encara, bueno, la gent, els diferents països i estats estan sent molt cautelosos a l'hora d'escriure legislació al respecte. I dius, bueno, doncs mira, imaginem que podem solucionar tot això. Això em porta a la tercera reflexió, que és un tema de com ho implementem de manera social.
Sí.
Perquè com serà la cohabitació entre aquests vehicles que es condueixen sols i els que no? Perquè hi ha una curiositat, han fet una mica recerca social sobre aquest tipus de coses i sense gaire sorpresa el que diu la gent és que a ells els encantaria que els altres portin vehicles autoconduïts perquè són molt segurs.
Però ells no.
Però ells no, perquè ells volen mantenir aquesta espècie de... Mira, i llibertat il·lusòria.
Et dic una cosa, Oleguer, si hi ha molta gent que reàcia a posar-se a agafar un cotxe amb canvi automàtic perquè prefereixen seguir notant el canvi de marxes, crec que per això encara queda molt.
Queda molt, però els cotxes estan aquí al costat, o sigui, ja estan funcionant i és una cosa que hem de gestionar, perquè a part, imagina't que ara posen diferents preus als cotxes i en funció de quan pagues posen un algoritme que fa una cosa o un altre que fa una altra cosa.
Clar.
I a part...
Sembla... Això passarà sempre, eh?
Clar, però això és un debat que hem de tenir tots plegats, perquè això és una espècie de classisme tecnològic.
Entenc que, com els avions, no, els mínims estan garantits. Vull dir, si fins i tot les companyies més barates tenen avions que t'asseguren pràcticament el 99,999% la seguretat, encara que els seients tinguin menys espai per dintre,
sí, però això...
Això sí que ho asseguraran, no?
Però aquest tipus de coses tenen implicacions pel conductor, però també per la gent que hi ha fora del vehicle.
Sí, sí,
per tant, aquí és on entrem, que ens hem d'assegurar que la tecnologia que es construeix sigui justa per tothom, no només pels que, en aquest cas, s'ho poguessin permetre, no? I res, bueno, jo et puc dir la meva opinió al respecte.
La vull saber,
doncs, sí. Doncs mira, jo, des del punt de vista més tècnic, crec que estic a favor i crec que s'hauran d'anar implementant, bàsicament perquè els cotxes, d'una banda, els cotxes autoconduïts poden solucionar el problema del pàrquing, perquè els cotxes en promig estan al 95% parats, tots els cotxes, hi ha un tema de consum aquí, i de l'altre perquè són més segurs i crec que poden permetre menys congestió a les rutes i a nivell ecològic doncs menys consum. Ara bé, crec que tots aquests debats que estem mencionant aquí, que espero que la gent li doni voltes, doncs els hem d'abordar de manera paral·lela als desenvolupaments tècnics. Típicament els problemes d'implementació de tecnologia són socials, no són tècnics.
I en tot cas també la velocitat d'aplicació d'això dependrà del preu de les noves tecnologies, perquè si la gent no s'ho pot permetre, doncs, si no són capaços de fabricar cotxes, diguem-ne, elèctrics, encara que estiguin més o menys assequibles, no? Vull dir,
sí,
amb això trigarem encara anys, no?
Però esperem que això, bueno, suposo que com passa sovint amb tecnologia, això es anirà democratitzant. Sí, però hem d'aconseguir que siguin democràtics abans d'aquest estiguin democratitzats. I mira,
recomanacions.
Si et sembla, ara he fet les reflexions i ja acabo amb les recomanacions, que l'estiu hi ha ganes de que me'n vaig de mini vacances, així que...
El cotxe, em ve al cap una cosa, ara que parlem de cotxes d'aquests, el cotxe fantàstic.
Ah, aquí volia anar, sí. Sí. Amb un cert homenatge a les nostres joventuts o infàncies, el mític David Hasselhoff, la sèrie del cotxe fantàstic, el Hit, 1982.
Sí, i tant.
I si algú té més vol una recomanació més seriosa per l'estiu, jo els recomano molt que vegin la pàgina web de la Wikipedia que fa referència al dilema de la vagoneta, que ha estat atacat, entre cometes, per molts filòsofs i filòsofes al llarg de la història. I també una pel·lícula molt interessant, que no és del circuit més mainstream, Alemanya, del 2016, que es diu El Veredicte, que va precisament d'això.
Doncs, Oleguer, moltes gràcies. No tenim més temps perquè se'ns menja el temps i hem d'anar encara a la platja a fer una connexió amb el nostre astronauta sense banyador. La setmana que ve de què ens parles?
La setmana que ve us parlaré dels filtres de bombolla. És a dir, com les xarxes socials i els buscadors, a força d'ensenyar-nos els que creuen que volem veure, modifiquen de manera molt important la nostra percepció de realitat. Em sembla que tot és com nosaltres volem que sigui.
Sí, que tu al teu Facebook veus anuncis del que t'interessa, bàsicament, o del que ells creuen que et pot interessar.
Anuncis, opinions, també. Veig només les opinions que crec que pensen com jo.
Això és perillós, eh?
I tant.
Penses que vius a un món i després t'adones que el món és totalment diferent i venen els disgustos, venen els teus disgustos. Bueno, el que no és un disgust és aquesta secció. Ens encanta compartir-la amb l'Oleguer, aprendre, perquè encara que faci calor, està bé escalfar-se el cap una mica.
Ben dit, ben dit.
Gràcies, Oleguer.
Una abraçada.
Gravetat zero.